El Barça va empatar ahir a Bruges, ara escoltarem els protagonistes, però pel que fa a l'actualitat de l'equip, pendents de saber com està Eric García, que té el nas trencat, no?
Sí, sí, sí. De fet, ja ho sabíem des d'ahir a la nit, en el moment que se'l van emportar a l'hospital d'aquí de Bruges per fer-li proves. Ell passava per la zona mixta i amb un somriure ens deia que estava bé, però que li feia mal al nas, però que és veritat que tenia la sensació que se l'havia trencat i que per això li anaven a fer proves, i efectivament, després ja més tard ens van confirmar que té una fractura al nas i que, per tant, doncs, simplement haurà de portar una màscara. Ens diuen que podrà jugar amb certa normalitat. Veurem si pot estar diumenge disponible pel partit a Balaguer Aïdos contra el Celta, però en tot cas, si juga Eric García, ho haurà de fer com si fos Carles Puyol, protegit amb una màscara facial.
Tot i que jo estic començant a estar preocupat ja no per ell ni per ningú, per mi, eh?
Ahir una altra vegada suplent, Pau.
Sí, nen, feia temps que no me quedava tant de temps assegut.
Però què et passa, Pau?
És que no sé si em engranaran les cames a aquest ritme. No sé què està passant.
Ahir vaig veure una imatge una mica preocupant amb tu, perquè és veritat que des del teu entorn deien que havies tingut alguna molèstia, però que ja estaves millor, però és veritat que ahir a Pau Cubarsí, durant l'escalfament, a la segona part, vam veure clarament com un dels fisios del Barça estava uns 5 minuts fent-li un massatge a la cuixa esquerra, a la zona dels isquios de la cuixa esquerra, com si encara arrossegués alguna petita molèstia, i no això acabo. Explicaria les dues suplències consecutives en els dos últims partits.
No acabo de tornar bé, i em sap greu, perquè és que a mi m'agradaria molt ajudar l'equip, però és que estic mateix que només estic per tocar la trompeta. Això sí que funciona.
Però no surt massa bé, tampoc.
Ara escoltem protagonistes. Adrià, aguanta un moment també Flaqui. Avui és un dia especial. Estem d'aniversari i després en parlarem. Però José Mari Vaquero, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Avui fa 34 anys del teu gol a Kaiserslautern.
Això quiere decir que estoy mayor. Esto es la primera lectura. Me estoy haciendo viejo de verdad. Y la segunda, que sí que es un recuerdo muy, muy agradable, sobre todo porque al final acabamos ganando la Champions con el gol de Ronald en Wembley, y es para mí es agradable, pues, que en el mundo culé pues la gente lo recuerde y lo recordéis con mucho cariño, ¿no?
Luego vamos a hablar del gol y de esa noche, que repasando hoy el resumen del partido, el Barça sufrió mucho, ¿eh?
Sí, sí, aquí en cambio ganamos bien, ganamos 2-0 y con bastante autoridad, tampoco un partido brillante, y allí sufrimos mucho. Empezamos yo creo que bastante bien, pero sí que es verdad que después del primer gol, pues como se suele decir, el campo se vino encima y casi nos ahoga, pero nos salvamos.
Lo digo porque para extrapolarlo a la actualidad, si quieres ganar la Champions, hay días momentos donde tienes que aprender a sufrir.
No, hay momentos de muchísima dificultad y en muchos partidos. Mira, la prueba la tienes el año pasado el PSG, ¿no? Que estuvo hasta la última jornada de fase de clasificación y pasó casi de milagro y luego acabó ganando con muchísima autoridad la Champions. Por lo tanto, es verdad que hay momentos de la Liga, lesiones, formas, estados de forma individuales, de equipo, muchísimos condicionantes que van haciendo el año. Entonces, Johan siempre decía, hay que llegar vivo a diciembre como entrenador, luego a marzo y luego a junio.
Eso decía él, ¿eh?
Son tres etapas, pero sobre todo hay que pasar las dos primeras para llegar como entrenador hasta el final.
Vamos a coger este extracto y se lo vamos a mandar a Hansi Flick, porque si Cruyff decía eso, imagínate. El partit de Kaiserslautern el recordeu tots, i després amb el José Mari hi aprofundirem, perquè és una nit màgica que queda al nostre cor per sempre. Avui fa 34 anys d'aquell dia. José Mari Vaquero va fer el gol que va classificar el Barça en aquella eliminatòria de vuitens de final. A la banqueta hi ha un tio que porta una melena que sembla Carles Puyol. Era Lluís Carreras. Hola, Lluís, com estàs?
Hola, què tal? Molt bon dia.
Com el vau celebrar, bon el gol de Vaquero?
Doncs sí, i et diria més que aquella temporada, recordo que a la Copa d'Europa doncs hi havia 22 fitxes del primer equip, més 3 del filial, va haver-hi moltes baixes, recordo que del filial no van allà, però estaven apuntats Christiansen, Tomàs, i era jo també, i ho vivies en tots els respectes, d'una forma totalment diferent. O sigui, ara veig jo els nanos joves que pugen al primer equip i sembla que no noten res la pressió, que no es posen nerviosos. No, tu vas allà amb el primer equip, amb totes les estrelles que hi havia, et convoquen per aquell partit tan decisiu, estàs a la banqueta i estàs resant que no es faci mal ningú, perquè dius, i ara jo he de sortir amb aquestes condicions Per tant, sí, sí que ho recordo amb alegria, no tan sols el gol, sinó aquella temporada i la, bueno, la il·lusió de poder estar com a jugador de la Pedrera en el primer equip, clar.
Després en parlem, d'aquell gol a Kaiserslautern. Avui el que toca és començar el que t'hi jugues amb anàlisi d'aquest empat del Barça a Bruges, 3-3, amb un gran Lamine Yamal, però amb un joc, Adrià Alberts, que no sé si deixa Hansi Flick una mica preocupat.
Una mica sí, però també amb un punt, com t'ho diria, reivindicatiu, no? De defensa de la seva idea. És veritat que ell és conscient, com ho és l'equip, que hi ha coses a corregir, que hi ha mecanismes que s'han d'ajustar, però el que té molt clar Hansi Flick és que el Barça no canviarà, malgrat tot, la seva forma de jugar. I ahir, en roda de premsa, ho va deixar molt clar.
No, it's not the way to change, okay? It's not like that.
El camí no és canviar, no és com hem de jugar. Som el Barça. El nostre estil és actiu i amb intensitat. I això amb la bola i sense la bola. En alguns moments, ara ho estem perdent, però no és moment de parlar de la filosofia. Crec que hem de seguir així i treballar en això. Ho sabem, i com he dit, quan tothom hagi tornat, podrem veure on som.
Flick considera, sí, que en el cas del partit d'ahir té més a veure amb una qüestió d'intensitat i de gana i de fer bé la pressió. Tot l'equip, no només és la defensa la que ha d'estar concentrada, sinó que això implica a tots els jugadors, i no pas amb un canvi de la idea, amb un fet que ahir se li va insistir molt, que seria el de protegir-se, el de tirar la línia defensiva més enrere. Hansi Flick té clar que això no ho farà, i ahir, per exemple, el Flaky li insistia en aquesta qüestió, i al final, doncs, Hansi Flick es va acabar emprenyant, tot i que la pregunta del Flaky era pertinent i estava perfectament formulada en anglès, però a Flick no li va fer gràcia. Escolta la resposta.
We can make it like this, that we make a low block and then we defend in the last third.
Podem fer-ho així, amb un bloc més baix i defensar l'últim terç de camp, o seguim el nostre camí, amb la nostra filosofia, amb com volem fer-ho. Si mirem el primer gol, l'any passat serien 2 metres en fora de joc, 100%. Ara ens equivoquem, no tenim confiança. Podem parlar de canviar-ho tot, però com a entrenador no vull fer-ho, perquè vull que juguem seguint el nostre ADN.
Our DNA is.
Aquí no s'emprenya, Flick. Respon normal.
És que era un fragment de la resposta, però al principi Flick diu: home, deixeu-me ja de preguntar si canviaré la idea, si em protegiré, etc, perquè ja se m'han fet 2 o 3 preguntes sobre aquesta qüestió, i al final ja no només és ahir, sinó que venim de diverses rodes de premsa on se li insisteix molt.
Home, és que és veritat, Flaky, ets un pesat, tio, ja li havien preguntat a Flick per això.
Reconec
i tu, vinga, ja, nyigui.
Reconec que sí, que vaig estar pesat ahir. He d'assumir la meva culpa. Per tant, demano disculpes al senyor Flick. No, de debò ho dic, eh? És veritat que se'l va apretar molt i que era...
Va, també és normal, el Barça no va jugar bé.
Era una pregunta redundant, però m'interessava aprofundir en la idea de si realment es mostra ferm al 100% en no canviar res.
I tu, de les seves respostes i de l'actitud, quan el veus cara a cara, extreus que és així, que està convençut de la idea i que morirà amb ella.
Sí, jo crec que s'aferra o s'agafa quan tornin els lesionats, que era un dels debats que teníem ahir a Larguero. Jo crec que, home, és evident que quan tinguis a Rafinha bé, quan tinguis a Pedri bé, quan tinguis a Lewandowski bé, si es manté aquesta versió d'ahir de Lamine Yamal, quan recuperis John Garcia, etc, quan els tinguis a tots bé, se suposa que evidentment l'equip farà un salt endavant, però és que fins a tenir-los tots bé hi ha un trànsit de partits que ens està començant a costar car. No s'ha perdut res, evidentment, no cal fer un gran drama, però estàs a 5 punts del Madrid i a la Champions no et pots permetre gaire més ensopegades. Aleshores, jo el que em pregunto és, fins a tenir-los tots bé, que costarà primer que tornin i després que assoleixin el seu nivell prime, diguéssim, es pot seguir jugant amb aquest risc i en aquest precipici? A mi em genera dubtes. Jo esperava que després de Sevilla, on es van veure moltes coses, moltes mancances, van saltar moltes alarmes, intuïa que Flick ficaria mà per corregir certes coses i no fiar-ho tot a insistir a l'espera d'una millor mentalitat, d'una millor intensitat, d'una millor pressió. Coi, si passen els partits i no acabes d'arreglar les coses i encara et falten jugadors per no acabar de perdre tantes peces de roba en aquesta bugada, diguéssim, doncs intenta corregir algunes coses, no sé. Jo crec que ell està molt convençut que quan estiguin tots, tot anirà bé, és un bon consol, però clar, fins que estiguin tots bé, em sembla que l'equip, a més, és que jo veig els jugadors que comencen a estar en un punt de frustració, de veure que ahir empaten i a la jugada següent et tornen a marcar, empates i a la jugada següent estan a punt de tornar-te a marcar. Cada vegada que el Bruges agafava la pilota, es plantava sol. Ja no és el Bruges, és l'Elx, és el Girona, són molts els equips que et fan això. Jo crec que els jugadors comencen a sentir un puntet de frustració per veure que les coses no surten.
Ara ho analitzem amb el José Mari Vaquero i el Lluís Carreras, però un dels que ja ha tornat, Adrià, veient el partit d'ahir, és Lamine Yamal, que va fer un gol el segon li compten en pròpia porta, no?, al Bruges.
Sí, si no ha canviat UEFA, el segon gol de Lamine, que és el tercer del Barça, li compten en pròpia porta, tot i que el xut és de Lamine Yamal i el desvia el defensa del Bruges, i el gol anterior és un autèntic golaç de Lamine Yamal, que sens dubte va ser la gran notícia de la nit d'ahir, perquè va assumir tota la responsabilitat i va demostrar que ha tornat i que torna a estar, si no al 100%, pràcticament per liderar l'equip. Un Lamine Yamal que ahir va parlar a Barça One, a la tele del club, i deia això.
No, intento no leer, la verdad que se ha hablado mucho de mi pubalgia, de que estaba triste y eran todo mentiras. Estaba igual que siempre, estaba muy feliz, estaba concentrado en lo mío, intentar volver a trabajar y poder jugar a este nivel, que es como mejor me siento y como mejor me lo paso. Yo creo que no es casualidad. Si fuera otro jugador no me invitarían, si me invitan es porque saben que hago bien mi trabajo en el campo y bueno, poco a poco se han ido los silbidos, eso quiere decir que he hecho bien mi trabajo y no me preocupo por eso.
Doncs això deia Lamine sobre els xiulets que va haver-hi ahir a l'estadi del Bruges. Lògicament la gent estava molt a sobre de Lamine Yamal pel que deia ell, no? Perquè és el millor jugador de l'equip i el que intentaven era desconcentrar-lo. Escoltem també a Frenkie de Jong, que en aquest cas de Jong està bastant fart que comparem aquest Barça amb el de la temporada passada. Diu Frenkie de Jong que d'alguna manera hem de deixar d'idealitzar el Barça de la temporada passada.
Yo creo que lo del año pasado lo tenemos que... dejar ya afuera también. El año pasado tampoco fuimos el mejor equipo de Europa, entonces el año pasado no es algo que tenemos que estar ahí, tenemos que mejorar, porque el año pasado tampoco ganamos la Champions y también encajamos demasiados goles el año pasado, entonces tenemos que mejorar.
Aviam un moment, sisplau, podem recuperar el principi de la resposta de Frenkie de Jong?
És que sí.
Yo creo que lo del año pasado lo tenemos que...
Dejar de dos segundos a hacer lo mateix que el Bermúdez. Dejar.
Bueno, es que el año pasado, pues... A mí el año pasado yo creo que tampoco es para tanto. No ganamos triplete, no ganamos tampoco Champions. Yo no sé, yo creo que estamos aquí todo el rato obsesionados. No sé, supéralo ya, ¿no? Supéralo. Ya está bien.
Lo del año pasado lo tenemos que...
Va, què més, Adrià?
Mira, per últim, escoltem els dos jugadors que van sortir també en zona mixta a parlar amb les ràdios, Ferran Torres i Fermín. Els podem escoltar junts perquè el missatge ve a ser el mateix. No pot ser que el Barça encaixi tants gols i han de fer tots els jugadors autocrítica.
Sí, creo que eso es algo que tenemos que mirar, porque no puede ser que concedamos goles tan rápido después de haber marcado nosotros el empate. Y veremos a ver qué tenemos que tocar.
Sí, bueno, creo que hemos concedido bastantes goles en estos últimos partidos. Creo que es una cosa de todos. Tenemos que analizar y nada, hacer autocrítica y estar todos juntos, como siempre.
Doncs són les paraules dels protagonistes. Adrià, Flaqui, us alliberem per a que pugueu solucionar els problemes logístics que us impedeixen tornar a casa avui, i aviam si podeu avançar el viatge el més aviat possible, que sé, sobretot en el teu cas, Flaqui, que et ve molt de gust per estar amb els teus fills.
Home, i tant. Tornarem aviat.
Una abraçada. A mi també ve de gust, eh? Sí.
Tu no, Adrià, tu estàs de luxe aquí, tio. Sé que tu. Pagaries...
A mi també ve de gust.
Si estàs mirant restaurants per sopar, ja, xato. Si estàs mirant restaurants per sopar.
Sí, anda que no el conec, l'Adrià.
Si fos Newcastle no et diria que no, però...
Has reservat un brunch per demà?
No, hi ha reserva de cap tipus.
Va, ànims i sort, que vagi bé. Vaquero, què li passa al Barça?
Así, a pelo.
Sí, sin anestesia. Y per tu també, Lluís. No riguis tant.
Dale.
No, mira, respecto al tema del modelo, yo creo que el tema del modelo está claro que el Barça, a diferencia de la mayoría de equipos, tiene una idea muy concreta de fútbol desde el balón. Ya desde la época de Johan, pues todo ha cambiado y esto está parte de lo que es la estructura de todos los jugadores que vienen, de todos los fichajes que se hacen y de todos los entrenadores que tienen que hacer una idea. Dentro de esa idea hay matices, como ahora, por ejemplo, nunca habíamos visto una línea defensiva tan adelantada, la de Flick, ¿no? Entonces, no es para mí una cuestión de decir no voy a cambiar de idea. Bueno, la idea está clara, hace mucho tiempo. Ahora lo que hay que hacer son los matices de estados de formas colectivos, estados de formas individuales, y el análisis entre ellos, seguro que lo hacen los entrenadores, porque hay un, yo creo que hay una cuestión de doble vía. Una, la toma de decisiones de la lectura de los partidos de los propios jugadores, que son responsables en ese ámbito, y la segunda, que si los estados de forma, como digo, o el momento del equipo de falta de confianza no existe, pues el entrenador tiene que darle herramientas tácticas para que eso se pueda resolver en temas puntuales. Pero para mí decir es una falta de intensidad, yo creo que es muy simplista. Muy simple. Es decir, lo puedes decir, vale, pero al final hay una serie de razones por las que realmente el equipo, las cosas no están funcionando. Y entre ellas, pues yo soy muy pesado hace mucho tiempo, pero el tema de los liderazgos en el campo para mí son fundamentales. Es decir, tienes que tener jugadores que tienen que saber cuándo se tiene que parar el ritmo, cuándo se tiene que aumentar el ritmo, acabas de marcar un gol, ponte un poquito más atrás. Es decir, no es una cuestión de cambiar de modelo, porque esto ya lo dijo Johan y lo dijo Guardiola. Es decir, el modelo del Barça, la dificultad está en defenderlo cuando las cosas no van bien.
Es que ahí
el pero Barça... Araujo lo puso de 9.
El otro día, sí.
Y Cruyff ponía a Lezanco de 9. Es decir, y luego en los partidos hay matices que se deben de, creo, analizar de una manera y no simplemente decir, bueno, no presionamos bien, no tenemos intensidad. Bueno, esto ya lo vemos nosotros. ¿No? Ellos, desde el silencio y la reflexión, pues tienen que dar herramientas y que el equipo pues se sienta otra vez seguro, porque la sensación que transmite ahora mismo el equipo es que no transmite seguridad cuando tú estás viendo el partido.
És el que ha dit el Flac i sobre la sensació que transmeten els jugadors. Ahir, Lluís, el Barça empata 3 vegades el partit, però és que després d'empatar li generen un parell d'ocasions pràcticament seguides.
Sí, però jo crec que no és puntual d'ahir, sinó ja ve d'aquesta temporada. Recordem que Flick a les primeres jornades ja va haver de tocar el crostó, parlant de panxa plena, etcètera, etcètera. M'he remuntat al partit del Rayo Barça i he mirat l'alineació, no? Amb Joan García, Koundé, Eric, Christensen, Valde, De Jong, Pedri, Olmo, Lamin, Rafinha i Ferran. O sigui, exceptuant Kubarsí i Lewandowski, tots titulars. Ja va ser un partit que va costar, no? Jo estic totalment d'acord amb el que ha dit el José Mari, crec que és un problema de joc, no? d'identitat. I sempre també dic el mateix, digue'm quin mig del camp tens i et diré el que vol jugar el teu equip. Hansi Flick insisteix en les prèvies i en el post de que hem de controlar el partit amb la pilota. Però clar, si tu tens Lamin, si tens Ferran, si tens Fermín, si tens Rashford, al mig del camp només te'n queden dos. Si a sobre li sumes que Koundé i Valde són més arribadors que dominadors del joc, tens només a dos jugadors al mig del camp per controlar un partit. És cert que no tens a Pedri, però amb Pedri tampoc passava això, no? Llavors jo penso que Hansi té molt clara la idea, la seva idea, el matís que li ha donat, però que no és un generador de futbol, sinó és un equip que genera moltes ocasions. I després estàs, bueno, que si Rafinha la posa, que si Lewandowski està en ratxa, que si Lamin fa la jugada, no? Per tant, no vull que ens centrem només en que l'equip no pressiona, perquè clar, diuen, és que l'equip no pressiona com abans. Escolteu, per pressionar, l'altre equip ha de tenir la pilota, per tant vol dir que tu no la tens, i per pressionar l'has de perdre, això vol dir que la perds molts cops. Compte, eh? No és tan senzill com sembla. Que recuperarem jugadors importants? Sí, però amb jugadors importants ja aquesta temporada no hem vist un Barça, no sé, exceptuant el 6-0 contra el València, un Barça, anem a dir, complert.
Amb Lamin...
No, que quiero decirte, mira, estaba por poner un símil, ¿no? Cuando en ajedrez tú mueves una pieza, todas las piezas tuyas se tienen que reflexionar, ¿no?, respecto a la respuesta que tenga el otro lado, ¿no?
Sí, tienes que tener una visión global de todas las piezas.
Global. Y por lo tanto, cuando tú tienes el balón, en ataque tiene que haber una serie de movimientos, pero como prevención defensiva también tiene que haber una serie de movimientos de los jugadores, tanto de algunos de medio campo como el resto de la defensa. Si, por ejemplo, Eric García está sacando el balón, el resto de los jugadores tiene que ver qué es lo que va a pasar o puede pasar y a partir de aquí rectificar.
Tienen que saber interpretar.
Interpretar y con esa lectura de partido. ¿Qué pasa? Que si tú estás mirando y hay un corte, ya llegas tarde. Que es la mayoría de las veces...
Que ayer lo veíamos, que había jugadores que andaban a presionar, pero tarde.
Pero vuelvo a decirte por qué. Porque hay que interpretar el juego ofensivo posicionándote bien defensivamente, porque cuando atacas bien, defiendes bien. Pero si tú haces un movimiento de ajedrez y luego el otro lo responde individualmente, pues vas a perder.
Tienen que pensar más en el colectivo, los jugadores.
El individuo, no. Lectura del partido, no en el colectivo, o sea, leer el partido, es parte de un jugador. Tú puedes tener una cuestión técnica, táctica, un talento determinado, pero ese talento hay que ponerlo en servicio del resto de los compañeros. Y por lo tanto, yo creo que hay una lectura bastante negativa de cuando el equipo está atacando, de muchos de los jugadores no hacen. Por ejemplo, esto, el fenómeno mayor es Busquets. Busquets, cuando había un movimiento, él ya cerraba la línea de pase y tú decías, bueno, Busquets no ha hecho nada. No, es que si no hubiera ido esos 2 metros...
A cerrar la línea de pase,
el balón hubiera pasado para ahí. En cambio, la gente no lo ve y dice, no ha hecho nada Busquets. Joder, no ha hecho nada. Por eso, cuando tú oyes hablar a los seleccionadores y todo de Busquets, ¿qué han dicho? Me hubiera gustado ser Busquets.
Del
Bosque,
lo dijo.
Más por lo que hacía sin balón que por lo que hacía con balón, incluso.
Clar, se sol dir aquestes vigilàncies ofensives. Què vol dir vigilàncies ofensives? Que quan el teu equip té la pilota, fase ofensiva, els jugadors que estan per darrere llegeixen la possibilitat de que la pilota pugui anar a un lloc o un altre, que de fet el segon gol ens el fan així. Després d'un córner, no estem ben col·locats en vigilància ofensiva, i ens fan el gol.
És que el córner aquell va ser tremendo.
I la segunda passa ja un poc més burrete. En una orquestra tocan el violín, el piano y es fantástico. Eso. Pero también hay trompetas y hay tambores y hacen bum, 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 bum. Entonces, ¿qué pasa? Que hace falta un equilibrio de cualidades porque es clarísimo que el concepto, vuelvo a decirte, nadie discutimos ese. Todo lo contrario, somos muy exigentes.
¿Y cuando se recupere a los jugadores lesionados, mejorará automáticamente el equipo?
El equipo mejorará mucho porque realmente la calidad individual de adelante habrá mucha más eficacia, seguramente habrá menos postes. Pero si no defiendes la parte de atrás, pero también al final es una cuestión que Flick ha dicho ahora una palabra que para mí es muy importante. Y Flacky lo ha comentado, la confianza del equipo, la confianza que puede transmitir el equipo. No puede ser que después de cada gol haya una ocasión de gol y luego puede ser gol o no. Tú, con Lewandowski en forma, con en ataque de Lamine ahora que parece que vuelve a estar mejor, con Rafinha sí está bien, pero siempre estamos hablando de teoría, ¿eh?
Ya.
Tenemos que contar, sí. Y Pedri, bueno, sí, pero luego...
Bueno, igual, y Joan García.
Joan García, sí, pero al final siempre, ya veremos, no, hay partido el domingo.
Sí, pero lo que sí es verdad, Lluís, parlant dels jugadors que s'han de recuperar i tal, que ahí el factor diferencial del Barça i possiblement el que explica que empatés és Lamine Yamal.
No, està clar, pilotes a Lamine, si hi havia algun dubte, va haver-hi acumulació de davanters després de tots els canvis, hi havia pocs espais, i Lamine va ser el que va decidir, per fora, però molt bé per dins, amb un jugador que està, bueno, que s'està recuperant, jugant, però recuperant d'aquesta pubàlgia, potser no li convenen tant aquests esforços d'extrem d'un contra un i anar amb velocitat, sinó combinar al mig. Ell ho sap fer, té qualitat, i el que deia, no, amb el resum que deia el José Mari, ja ho deia Johan, no? Cada uno su calidad.
Mm-hmm. El vas veure més tirat al mig, ahir?
Sí, a veure, el perfil d'ell, rebent cama canviada de la dreta, i natural, ja va cap dins, perquè amb l'esquerra controla i comença a fer la jugada cap dins. Però jo el veig còmode dins, inclús el partit aquell del Madrid contra el Madrid, que Álvaro Carreras el va defensar molt bé, si hagués posat allà pel mig a fer els nous allà, a generar, perquè en aquell partit va estar més de passador que realment de finalitzador. Bueno, ell pot jugar on vulgui, o sigui, Lamine pot jugar on vulgui, però en aquesta situació, si tens dos laterals o dos extrems que t'obren bé el camp, pot fer coses per dins.
Sí, jo crec que permite... Yo creo que la única diferencia ahora mismo a corto plazo que yo veo con Leo, con Lamine, es que Leo era mucho más directo, mucho más vertical y mucho más egoísta y loco con el gol, es decir, un enfermo. Uh-huh. Y Lamine tiene una cualidad que es un poquito más polivalente en cuanto a las posiciones de pase, como ayer mismo hizo, o el otro día incluso sin hacer un buen partido, o el partido anterior que hizo aquel pase a Koundé, que fue la única ocasión prácticamente que se pudo incluso empatar en Madrid. Y entonces yo creo que en el tiempo, si él va evolucionando, para todos los ilusionistas que lo quieren poner tan dramático, yo creo que tiene muchísimos recursos para poder mejorar mucho antes que la evolución, por ejemplo, que tuvo Leo en cuanto a lo que es ahora mismo Leo. Porque Leo ahora mismo es un catalizador de la selección, ganando el Mundial con él. Sí. Escalón, imagínate el mérito que tuvo, es decir, visualizó eso y hizo un equipo para que Leo, ¿no? El gran mérito de Scaloni, ¿no? Sí, en cambio, como te digo, eso no lo hubiera podido hacer nunca con Leo si lo hubiera pillado con 23 años. porque él hubiera hecho el fútbol que hacía.
Son las fases de la vida.
Correcto, etapas de vida. Y creo que Lamin puede evolucionar antes a ese equilibrio de pasador definidor.
El passe que li fa a Ferran...
Tremendo.
El... Buah, és tre... No, però és que a més a més... O sigui, és que és el passe perfecte. O sigui, la direcció, la velocitat, el tempo, l'avantatge que li dona... És que és perfecte. I és un passe molt difícil, perquè tu veus allà el jugador i dius, no, vaig a passar-li. No, no, li passa perfecte.
Ara, després té un 1 contra 1 amb el porter que li tira el cos.
Bueno, sí, sí, perquè crec que vol... No, no vol ser fi. Vol acabar la jugada, no? I allà, si és més fi, potser dirigint, passant la pilota com fa ell, a vegades passant la pilota a la xarxa, es pugui fer més.
Bueno, no, és que és Dios, demanar. És Dios. Al final lo hace todo perfecto y si se equivoca es por otras cosas, pero no pasa nada.
No, pero Dios eres tú.
Bueno, él es Dios, el hijo de Dios. El hijo de Dios también es Dios.
Ah, vale.
Es decir... Él puede hacer milagros.
Ser hijo del rey te convierte en rey.
¿Qué?
Que igual que ser hijo del rey te convierte en rey, ser hijo de Dios te convierte en Dios.
Claro, ser hijo de Dios. A mí me convierte en todopoderoso también, porque al final yo he... Y además es que dicen que voy a vivir de mi hijo. Yo no voy a vivir nunca de mi hijo. Yo recojo cartones a 8 céntimos el kilo el cartón.
Y con una residencia de abuela. A mí mi hijo no me tiene que llevar. Aún puedo trabajar. ¡Ah! Aún puedo trabajar, no me hace falta a mí. Cojo todos los cartones que hay en Barcelona y los llevo a vender. Cada cartón, 8 céntimos va el kilo el cartón. El hierro, 20 céntimos. Y hay buenas personas, no os confundáis.
Y esto lo digo yo mientras estoy cocinando.
¿Y la luna llena ayer cómo te afectó?
¿Qué luna llena? ¿Qué es eso? Yo solo conozco el rap de Estados Unidos.
Ayer era luna llena.
I mira, acabo amb un parell de comentaris pel que fa a la defensa del Barça. L'Emilio, que diu que no hi ha bon sincronisme entre les línies, i el Romero, que diu que la defensa del Barça és una verbena i que això cal millorar-ho.
¿Qué querías decir, José María?
No, que ayer, oyendo, aunque no vengo, a veces os oigo, que hablasteis del tema de Ancelotti, de las declaraciones que hizo uno que estaba al lado suyo, ¿no?
Sí,
que
Leao. Puso,
no, ahora me he acordado
un jugador de Brasil.
Con Marcos, ¿no? Que estaba sí. Ahí hablando. Y como reflexión, ¿eh? ¿Cuántos años lleva el Brasil sin ganar el título mundial?
Pues desde el 2000...
Dos o tres.
Sí, por ahí, sí.
Y algo importante, han pasado 20 y pico años con solo entrenadores nacionales. Yo entiendo perfectamente que alguien tenga una visión, y mucho más si llevas a un hombre como Ancelotti, que tiene una experiencia en todas las ligas de Europa. Ha estado en las 5 grandes ligas de Europa. Ha estado en Italia, ha estado en Inglaterra, ha estado en Alemania y ha estado en España. Y en menudos equipos y menudo palmares. Por lo tanto, yo creo que, para mí, independientemente del resultado que tenga, un paso hacia adelante con una visión diferente es positivo cuando llevas tantos años una selección como la brasileña, y vamos a ver cuál es su respuesta. Pero para mí, esta decisión es de alguien que valiente, porque el que conoce un poco el fútbol brasileño es muy cerrado para sus cosas. Por lo tanto, me parece muy bueno para el fútbol en general y muy valiente por la persona que lo haya tomado. Lo quería matizar porque...
Sí, ahí amb el Marcos López a la secció del quios vam escoltar una declaració de Leao, un exjugador del Brasil que es queixava davant d'Ancelotti de que la selecció tingués un entrenador estranger. Deia que l'hauria de tenir brasiler. 6-6-32-72-11.
Mira, ha arribat una nota de veu per José Mari Vaquero. No les havíem ni demanades i tot i així la Nuri n'hi ha enviat una.
Bon dia, família. Jo volia preguntar-li a Vaquero si té el número del mòbil del Flick, perquè entre el que li vaig sentir ahir durant el partit al carrusel i el d'avui del bar, no estaria malament que durant els partits el truqués i li digués per on veu les coses que podrien arreglar-se. És que jo ahir, quan enfocaven el Flick, li veia la cara com una mica de perdut. Aleshores, jo crec que és una bona idea, no?
Lo primer és que agrairia a la Nuri que sigui tan fidel, perquè clar, va escoltar sí, el carrusel ahir, ha vist el bar aquest matí i ara està escoltant el que t'hi jugues.
I ens explica sí, coses Nuri, del Larguero.
T'estimo, ets la millor, Nuri.
I el Larguero i comenta que t'hi jugues bar, se comenta tot.
La lealtat és com vosotros.
Tremendo. És tremendo. Oye,
con vosotros.
Estos oyentes son los que hay que cuidar.
Bueno, yo creo que, bueno, intento ser correcto, educado e intentar analizar lo máximo posible lo que son las cuestiones deportivas.
Va,
deportivas y grupales. A partir de ahí, todo el ruido que está alrededor de las cosas, pues a mi en general no me interesa.
Hem de fer pausa, endreçar l'actualitat al butlletí de la cadena SER i a la segona hora del que t'hi jugues, moltes sorpreses. Lluís Carreras, gràcies per estar al programa.
Vinga, que vagi
adeu, bé. Lluís, adeu, Lluís.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.